Bon dia. La meitat de les persones ateses per primera vegada als serveis socials de la Garrotxa durant el 2023 són nouvingudes.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
No es dediquen a nivell de l'Estat, de l'Estat, la Generalitat, no es dediquen els recursos necessaris per atendre totes aquestes situacions en polítiques públiques, estic totalment d'acord.
Acabem d'escoltar la directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Teia Fàbrega, que, entre altres, reconeix que estan al límit de les seves possibilitats. Exigeix un canvi en les polítiques i més recursos per part de Generalitat i també de l'Estat. En els darrers mesos han detectat un increment de persones arribades a la Garrotxa procedents de països com Colòmbia o Hondures a la recerca d'un futur millor i alhora fugint de realitats complicades en els seus respectius països. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat i ho fem com sempre en titulars. Avui és dijous, 23 de maig de 2024.
El dia en 4 minuts.
Ridaura ja té depuradora. Ara s'està a l'espera de que l'empresa encarregada de subministrar l'electricitat ho faci i es pugui posar en funcionament. L'alcaldessa Anna Vegas assegura que el temps d'espera s'està fent llarg. El Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible instal·larà pantalles per reduir el soroll a l'A26 a l'alçada d'Argelaguer. També es contempla que es posin a l'AP7 el seu pas per Sant Julià de Ramis i Maçanet de la Selva. També en mobilitat el Rumbús ha fet, durant el primer any de funcionament, uns 11.500 serveis. El Consell Comarcal de la Garrotxa valora les dades de forma positiva perquè un 30% dels usuaris són garrotxins. En matèria educativa, el Consell d'Infants de l'Ajuntament d'Olot se centra en el català. Aquest dijous, representants dels alumnes de cinquè de primària han presentat les seves propostes pel que fa a l'ús del català arreu de la ciutat. El Festival Meandre de Sant Jaume de Llierca tindrà més de 50 activitats durant aquest cap de setmana. Enguany el festival estarà enfocat al creixement personal, la comunitat i el territori. En esports parlarem del Club Patinatge Artístic Olot, que ja comença a cuinar la nova coreografia per la propera temporada. El grup de show gran viurà la renovació estructural més gran de la seva història del club. En voleibol, les jugadores del Club Vòlei Olot arriben a la seva primera final per evitar el descens de categoria. Les olotines necessiten guanyar aquest dissabte el CUE per no baixar directe a tercera catalana. I tancarem l'informatiu amb havaneres, perquè els pescadors de l'Escala presenten 60, un disc retrospectiu de les 6 dècades de la formació, on també s'inclouen dues havaneres noves, escrites per l'olotí Joan Manel Puigvert.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Els Mossos augmenten la vigilància contra el robatori de coure a tot Catalunya, però admeten que no resoldrà aviat. Un comissari del cos diu que Adif no és culpable de patir sustraccions, sinó víctima, i demana reformes legals. L'oposició de l'Hospitalet de Llobregat acusa a Marín d'abandonar la ciutat en el seu pitjor moment. L'alcaldessa ha informat als partits en una breu junta de portaveus convocada aquest dijous la seva marxa. El govern espanyol, per la seva banda, atribueix la retirada de la Llei del Sol al furor electoral i anuncia que la presentarà de nou. Rodríguez diu que la reforma tenia el suport del món local i acusa el Partit Popular de no comportar-se com un partit d'estat. A l'altra banda, Cuerpo alerta de l'impacte territorial a Catalunya d'una absorció del Sabadell per part del BBVA. El ministre recorda el rol fonamental del BS en el finançament de les pimes catalanes i diu que s'ha de preservar. A la pàgina internacional, però també relacionada amb casa nostra, la Universitat de Barcelona aprova trencar la col·laboració amb la Universitat de Tel Aviv de manera immediata i indefinida. També suspèn cautelarment acords i convenis amb empreses vinculades al conflicte de Gaza. I a la Índia superen els 47 graus i diversos estats ordenen tancar immediatament les escoles. Els habitants de Nova Delhi estan cridats a les urnes dissabte en una convocatòria electoral que no ha tingut en compte els efectes de la crisi climàtica.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Es manté el temps entre variable i inestable. Avui pot tornar a ploure fins i tot ja al matí d'hora en punts a l'interior, Pirineu, Prepirineu, cap a la Garrotxa, potser també. Per tant, dia variable. Al migdia una pausa i a la tarda més ruixats amb una tempesta. Poden deixar de 5 a 1.000 litres per metre quadrat. Ahir va ploure poquet. 12 litres, però a Pont de Molins, o també a Espolla, 8 al refugi Coma de Vaca, al Caralps, o 5 litres a Molló. Cal destacar, però, que avui doncs, torna a presentar-se aquesta pluja, que sembla que cap a la costa no arribaria, però sí a la zona prelitoral i sobretot interior. Per tant, Pirineu, Prepirineu, Osona, Garrotxa, Lluçanès, també prop de les Guilleries del Montseny, es pot reactivar la pluja entre el migdia i la tarda. Bé, temperatures que no canvien gaire, matinada fresca, mínimes de 10-12 a l'interior i de màximes, novament, al voltant dels 20-22 graus. Ja fa dies que no fa gaire calor. Temperatura suau o fins i tot fresca i freda a alta muntanya al Pirineu. Demà divendres, un dia marcat també per núvols i clarianes, com avui alguna boira matinera, i a la tarda més pluges. Es torna a reactivar alguna tempesta al Pirineu Oriental. Per tant, Ripollès, Garrotxa, interior de l'Empordà també, hi pot ploure doncs, més de 20 o 30 litres per metre quadrat i les pluges podrien arribar a totes les comarques interiors, potser no tant cap a la Costa Brava. Això sí, dissabte una pausa, no plourà, i diumenge farà sol i calor, però a la tarda algun ruixat es pot escapar bàsicament al Pirineu.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 23 de maig de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. La meitat de les persones ateses per primera vegada als serveis socials de la Garrotxa durant el 2023 són nouvingudes. La directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Teia Fàbrega, reconeix que estan al límit de les seves possibilitats. Exigeix un canvi en les polítiques i més recursos per part de la Generalitat i de l'Estat. En els darrers mesos han detectat un increment de persones arribades a la Garrotxa procedents de països com Colòmbia i Hondures, a la recerca d'un futur millor i fugint així de realitats complicades en els seus respectius països. Ens dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Segons dades del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa del 2023, les persones que han rebut ajuda dels serveis socials de la comarca per primera vegada no eren majoritàriament persones migrades, tal com alguns discursos de partits de l'extrema dreta asseguren des de fa temps. Teia Fàbregas, directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
En aquests moments, amb les necessitats que nosaltres en diem materials instrumentals, que són les que estan lligades amb la pobresa, tenim amb les nostres dades ateses per nosaltres, estem 50-50, el 40 i pico de nacionalitat espanyola, 50 de nacionalitat estrangera. Per tant, no són totes estrangeres, ni molt menys.
Des del Consorci admeten que darrerament han notat una arribada molt important de persones vingudes d'Amèrica Central i Amèrica del Sud, persones que fugen de les adverses realitats socials, econòmiques i polítiques dels seus respectius països a la cerca d'una vida millor, sigui a l'estat espanyol o bé a un altre país europeu. Tots ells aprofiten la demanda de feina en certs sectors de comarques com la Garrotxa, amb un atur inferior a la mitjana.
Tot i que sí que continuen vinguent persones subsaharianes o persones marroquines, el tant per cent no té res a veure. S'ha centrat molt en Centroamèrica, bàsicament això, Hondures, ara Colòmbia, estem detectant ja persones de Venezuela, per tant, tot el que és el triangle que en diem nosaltres, el triangle centroamericà, aquest sí que ha canviat totalment.
La directora del Consorci diu que el perfil de persones que venen de cada un dels països és diferent. En el cas dels colombians arriben a la Garrotxa famílies completes, mentre que en el cas d'Honduras solen ser dones que acaben treballant de cuidadores de persones grans, que venen soles i que al cap d'uns anys intenten fer el reagrupament familiar. El que comparteixen tots aquests nouvinguts són les necessitats de comprensió i inclusió a la cultura d'aquí. Des del Consorci asseguren que han hagut de canviar l'acompanyament, potenciant especialment el tema de la llengua o l'orientació laboral. Indiferentment de la nacionalitat, des del Consorci admeten que la comarca està patint una cronificació de la pobresa. Persones sovint nascudes aquí que des de fa temps estan en el circuit d'ajudes per evitar viure en situació de pobresa a causa de les successives crisis socials i econòmiques que s'han viscut en els darrers anys, així com l'augment dels preus dels productes i subministraments i la no pujada proporcional dels salaris. Diuen que tot i reorganitzar-se la feina en funció de les necessitats, els recursos que reben per part de les administracions superiors als ajuntaments és insuficient a les demandes socials actuals.
Ens m'ha frustrat moltes vegades, no? De dir, ostres, què fem amb tot això? O sigui, la situació és tan gran, una persona que arriba aquí perquè resulta que el volien, que en una situació de violència molt dura en algun lloc i arriba aquí amb les mans a la butxaca, dius, ostres, com podem ajudar aquesta persona, no? I a vegades et sents molt feble, no? Organitzativament i a nivell de política pública, perquè necessitaríem com més recursos, no? No es dediquen a nivell de l'Estat, de l'Estat, la Generalitat, no es dediquen els recursos necessaris per atendre totes aquestes situacions en polítiques públiques, estic totalment d'acord.
Segons la directora del Consorci, els ajuntaments no poden assumir sols l'allau de necessitats socials que hi ha actualment i assegura que més enllà dels diners cal que els governs català i estatal regulin més i millor lleis com la de l'ingrés mínim vital, la renda garantida de la ciutadania o el problema de l'habitatge, però també replantejar estructuralment les ciutats i pobles i reestructurar serveis actualment saturats, com l'educació o la sanitat, entre d'altres. Una estructuració vital, diuen, per poder garantir una millor vida a les persones migrades, que ja comencen a ser molt necessàries laboralment per sostenir la generació del baby boom, que a poc es va envellint. Segons dades del Consorci, en el darrer any, el nombre de persones migrades que viuen a la Garrotxa suposen un 19% del total de població, un punt per sobre respecte al 2022. Pel que fa a Olot, s'han pujat 2 punts. Les persones vingudes de fora de l'Estat espanyol suposen un 25% el 2023, quan el 2022 suposaven el 23%. La mitjana catalana se situa al 17%. El 2023, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va comptar amb un pressupost pròxim als 10.800.000 euros, un 81% dels quals provinents de l'administració pública.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més tema. Ridaura ja té depuradora. Ara s'està a l'espera de que l'empresa encarregada de subministrar l'electricitat ho faci i es pugui posar en funcionament. L'alcaldessa Anna Vegas assegura que el temps d'espera s'està fent llarg, però que serà operativa aquest mateix estiu. Pere Obac.
Fa més de 20 anys que Ridaura demana una depuradora pel poble. Des del 2001 aquesta s'ha convertit en una demanda històrica al municipi. Fins ara, Ridaura era el nucli de població més gran de la Garrotxa sense disposar d'un sistema de sanejament per a les aigües residuals. Una mesura molt sol·licitada tant pel consistori com per l'oposició i els mateixos veïns que després de tants anys veuen la llum al final del túnel. L'any passat, el Consell Comarcal va aprovar la licitació per construir aquest equipament i ara l'alcaldessa del municipi, Anna Vegas, ha anunciat al programa d'Olot Televisió Alcalde Respon que ja està construïda. Tot i això, encara no pot posar-se en funcionament perquè l'empresa elèctrica encarregada de subministrar l'electricitat per fer-ho possible encara no ho ha fet. Per tant, tot i que Vegas assegura que ho tenen a tocar, reconeix que el ritme en què treballen les administracions a vegades pot ser exasperant.
Ens hi hem anat fent, però realment és de les coses que més m'ha sorprès, perquè sí que ho has sentit, no?, de la gent, és que tot és molt lent, és que realment no hi pots fer-hi res, per més pressió que fas, no?, i això és una mica desesperant, no? Tu dius, l'estiu que ve s'inaugurarà la depuradora, però bueno, Ho vull veure. No, no, sí, en aquest cas sí, he dit l'estiu, no. Volia dir principi d'any, que era quan s'havia de fer, l'estiu seguríssim que sí.
Amb la posada en funcionament de la depuradora de Ridaura s'acabaria per fi un dels dos grans projectes que arrossega l'Ajuntament des de fa anys. L'altre és el centre cívic, que d'aquí poc també hauria de ser una realitat.
En matèria de mobilitat, el Rumbús ha fet 11.500 serveis durant el primer any de funcionament. El Consell Comarcal de la Garrotxa valora les dades de forma positiva perquè un 30% dels usuaris són garrotxins que l'utilitzen regularment. L'objectiu és potenciar aquest servei entre els turistes i fer créixer el Rumbús més enllà del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
El servei de bus Rumbús tanca el primer any amb un mínim d'11.500 usos, amb una mitjana d'uns 70 usos per dia entre les preses Olot i Santa Pau. Un 70% dels usuaris utilitzen la targeta T-Dia, principalment turistes i visitants, però destaca que un 30% de persones que utilitzen aquest bus fan ús dels títols integrats a l'ATM de Girona i, per tant, són veïns de la comarca. En parla Jordi Güell, conseller de Mobilitat al Consell Comarcal de la Garrotxa.
Molt satisfets, bàsicament per dues coses, tant per el nombre d'usuaris com per la combinació d'usuaris locals amb usuaris visitants. Hem de tenir en compte d'aquests 11.500, pràcticament una tercera part són gent local, és a dir, que això denotava que hi havia, diguem, una demanda latent que no s'havia detectat, i que la gent, tant de les preses com d'Olot com de Santa Pau, doncs els està donant un servei.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa assegura encara l'objectiu és captar més turistes i visitants, especialment a l'àrea d'acollida de visitants de les preses, i per això preveuen engegar una campanya de comunicació. L'altre repte és que el servei de Rumbús es faci extensiu a més indrets de la comarca.
De fet, les millores no passen tant, diguem-ne, per millorar el recorregut aquest, que és un recorregut inicial, sinó que les millores han de passar per incrementar el nombre de serveis a d'altres municipis de la comarca. És a dir, hem de pensar que Rumbús està pensat en clau comarcal i no en clau, diguem-ne, només de part natural de la zona volcànica de la Garrotxa, sinó que ha de ser un servei que es vagi extenent a altres territoris i llocs d'interès pels visitants.
El Rumbús circula tots els caps de setmana, ponts i festius, i també els dies feiners dels mesos d'estiu.
I també un apunt relacionat amb la mobilitat. El Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible instal·larà pantalles per reduir el soroll a l'A26 a l'alçada d'Argelaguer. També es contempla que es posin a l'AP7 el seu pas per Sant Julià de Ramis i Maçanet de la Selva. Tot plegat amb l'objectiu de reduir el soroll dels cotxes quan passen a tocar d'aquestes poblacions. El pressupost total és de 17,1 milions d'euros per cobrir 700 metres de l'A26 i 1,6 quilòmetres en els dos trams de l'AP7. En concret, es preveu fer la instal·lació en espais a tocar de zones sensibles com centres sanitaris, escoles o on hi ha cases a tocar. Es tracten de pantalles metàl·liques de mig metre cadascuna que s'uniran per arribar a l'alçada necessària.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En matèria educativa, el Consell d'Infants de l'Ajuntament d'Olot se centra en el català. Aquest dijous, representants dels alumnes de 5è de primària han presentat les seves propostes pel que fa a l'ús del català a la ciutat. Hi han participat prop de 400 alumnes que, després de treballar-hi, han aglutinat 16 accions consensuades.
Aquest dijous, els alumnes de 5è de primària dels diferents centres educatius d'Olot han participat en el Consell d'Infants de l'Ajuntament. Al llarg de l'any, aquests nens i nenes han estat ideant un seguit de propostes per fer-les arribar als regidors que formen el consistori. El tema escollit per aquest any ha estat l'ús que se li dona al català. Així doncs, els representants d'aquests alumnes han fet un seguit de propostes per promoure i estendre el català a la ciutat.
Poder anar al cinema un cop a l'any amb l'escola i mirar una pel·lícula en català. La segona proposta, minibiblioteques als parcs i espais verds de la ciutat. La tercera, per fer un concurs de cançons catalanes durant alguna festa de la ciutat. La quarta, durant dies festius música catalana pels carrers. I l'última, fer durant l'estiu cinema a la fresca en català.
A més, creiem que podríem posar frases boniques o motivadores, ja que així també es pot transmetre un missatge bonic relacionat amb el dibuix.
Creiem que els jocs són un aspecte molt important pels nens i nenes i a partir d'aquests ens podem relacionar, podem conèixer-nos, podem aprendre, etc.
Les nostres propostes que tenim són muntar una gincama en català per la ciutat d'Olot.
Les nostres propostes són 1. Jornada del català, 2. Estovalles als restaurants amb jocs en català, 3. Documental de la ciutat d'Olot o espectacle fet per les escoles, 4. I últim, cartells amb correctors per la ciutat.
L'equip de govern ha rebut amb bons ulls les propostes. Parlen el regidor d'Esports, Daniel Sallabona, la regidora de Drets Civils, Participació i Igualtat, Laila Elgamuxi, i la regidora de Comerç, Gemma Canalies.
Els adults moltes vegades ens oblidem de jugar, amb els anys deixem de jugar, i crec que és important a vegades recordar que a través del joc podem continuar passant-nos-ho bé, podem continuar aprenent, i per tant doncs, us agafo també aquesta idea que teniu vosaltres de fer-ho extensiu a tota la població i no només pels infants.
La vostra visió doncs, de tenir murals, paraules motivadores i frases fetes i visibles per la ciutat és molt enriquidora i ens ajudarà a fer una ciutat més acolorida i més viva.
Pel que fa a la jornada o la festa del català, creiem que aquesta és una iniciativa molt bona. Una jornada dedicada al català permet que els alumnes de diferents escoles es coneguin i aprenguin conjuntament d'una manera divertida i lúdica. I tal com heu comentat, es podria dur a terme durant l'English Day, però parlant amb l'àrea de cultura i educació, també es podria valorar per poder-ho fer durant importants celebracions com és la Diada de Sant Jordi i el Gran Dictat Popular d'Olot.
En acabar el Consell d'Infants 2024, el regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament, Josep Quintana, s'ha compromès en visitar els diferents centres educatius a partir del curs que ve per explicar als alumnes quines propostes podran tirar endavant.
D'educació passem a parlar de cultura. En el Festival Meandre de Sant Jaume de Llierca tindrà més de 50 activitats durant aquest cap de setmana. Enguany el festival estarà enfocat al creixement personal, la comunitat, el territori, l'art, la cultura i també la música. Des de l'organització han decidit reduir el festival a 3 dies. Aniol Puigvert.
Aquest divendres Sant Jaume de Llierca acollirà una nova edició del Festival Meandre que comptarà amb activitats per a tots els públics i edats. Els eixos temàtics del Meandre, que és un festival amb una personalitat pròpia i única arreu de la comarca, són el pensament, la reflexió, l'experimentació, la celebració i l'experiència artística. Per a poder posar en relleu tots aquests temes, han decidit organitzar més d'una cinquantena d'activitats en un festival que, a part de créixer, ha canviat el seu format en els últims 2 anys.
La facilitat s'ha obert perquè molta gent pugui formar part d'aquest procés de creació, no? I aleshores, doncs, som molta gent que ens organitzem per comissions i intentem, amb una mirada molt horitzontal i molt oberta, doncs treballar per fer possible aquest festival, no? I aleshores doncs ha crescut també en dies, no? L'any passat el vam fer 4 dies, vam aprendre que potser eren massa 4 dies i per tant ho hem reduït a 3.
I és que d'aquestes més de 50 activitats que hi haurà durant aquests 3 dies a Sant Jaume de Llierca, concretament sota l'escola Bressol, estan relacionades amb la comunitat, el cos, l'aigua i la terra, amb reflexions a partir de l'art, la cultura i la música, entre d'altres. Pel que fa a les propostes, hi haurà ioga i meditació, jocs a l'aire lliure, conferències, música, tallers, espectacles i exhibicions. A més, una de les membres del col·lectiu Meandre, Esther Roca, destaca el Petit Meandre.
Hi haurà el Petit Meandre també el divendres, que vindran les escoles a veure aquestes infraestructures, a fer tallers amb persones, a tenir el seu moment sensorial, tindran un concert, hem avançat el dinar a l'hora dels petits per fer la migdiada a l'hora dels petits. Llavors el divendres vem tot aquest caire i es presenta la faràndula del Meandre, que és una cuca de llum que apareixerà per allà al vespre i per inaugurar el que són els concerts i els DJs.
Des de l'organització també destaquen la presentació del projecte Relat, on participaran alumnes de l'Institut Escola Greda.
Tant està el Meandre perquè tenim nois i noies que són de la Vall del Llierca, perquè a Vall del Llierca li toca venir a l'Institut Escola Greda, vull dir, això ho portem des de l'Institut Greda. I res, hem estat supercontents, portem 4 mesos treballant l'arrelament al territori, trobant-nos amb artistes fora de l'aula, que jo crec que és molt important el fet de sortir i anar a la naturalesa. I una mica el que vol el projecte és això, és guanyar sostenibilitat creant un diàleg.
A més, a partir d'aquest any, el col·lectiu Meandre comptarà amb una seu tècnica a Tortellà, des d'on podran centralitzar-ho tot. Per a consultar la programació del Festival Meandre de Sant Jaume de Llierca, podeu accedir a la pàgina web festivalmeandre.cat.
L'esport a Ràdio Olot.
obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous parlant del Club Patinatge Artístic Olot, que ja comença a cuinar la nova coreografia per la propera temporada. El grup de Showgran viurà la renovació estructural més gran de la història. Una dotzena de patinadores del primer equip deixaran el club a final de curs. Guillem Guardiola.
Una coreografia es cuina a foc lent i el Club Patinatge Artístic Olot ja ha posat la primera pedra del nou gran projecte previst per la temporada vinent. La meitat de les patinadores que formen el grup de Showgran han pres la decisió, en molts dels casos, de deixar el patinatge artístic, un fet que ha obligat el club a posar-se a treballar per suplir aquesta dotzena de baixes. El president del Club Patinatge Artístic Olot, Josep Segués, ja ha avançat a la banqueta d'Olot Televisió que està tranquil. La Pedrera serà la gran aposta per l'any que ve.
El farem plegat d'integrants del que eren fins ara l'equip júnior. Per tant, la renovació serà una renovació pràcticament de la casa, pràcticament, dic pràcticament, perquè ens saltarà segurament algun un o dos llocs que l'haurem de suplir doncs, amb gent que són de la casa però que no són de la nostra cantera.
Després del gir de guió de la passada campanya, quan les patinadores van obtenir el 14è or mundial, només va ser una integrant del grup, la Marina Cruz, qui ja tenia presa la decisió de no continuar patinant. Enguany, però, la situació és molt diferent i el club s'haurà d'enfrontar a la major renovació estructural de la història del grup de Showgran.
Sí, històricament em sembla que és que possiblement doncs és la primera vegada que hem de fer un canvi on s'hi veuen involucrades 12 patinadores. Recordo que, si no recordo malament, em sembla que l'any següent que no ens vam entrar a la Junta del Club Patinatge Artístic Olot, em sembla que vam veure-hi 10, i aquestes 10 doncs ens va semblar molt, però bueno.
El grup de Showgran del Club Patinatge Artístic Olot no tornarà a competir fins a mitjans de setembre al Campionat del Món de Rimini a Itàlia, un mundial que representarà The Last Dance o l'últim ball de la meitat de les patinadores del grup.
De patinatge artístic passem a parlar de voleibol, on les jugadores del Club Vòlei Olot arriben a la seva primera final per evitar el descens. Les olotines necessiten guanyar aquest dissabte al CUE per no baixar directes a tercera catalana. En cas de victòria, l'equip haurà de jugar un play-off per no descendir al cap de setmana del 8 i 9 de juny.
L'hora de la veritat. El Club Vòlei Olot necessita ara més que mai el caliu de l'afició perquè aquest dissabte s'ho juga tot al pavelló d'esports. La pista Jordi Mora acollirà aquest dissabte a la tarda un partit a cara o creu per salvar-se i jugar un any més a la segona catalana femenina. Les olotines hi arriben amb confiança, tot i perdre l'últim duel contra un rival directe, el Vikings Volley Prat Blau. L'Olot rep el CUE, un Igualada ja descendit matemàticament des de fa setmanes. Una de les jugadores de l'equip, Clàudia Joventeny, assegura que ho intentaran fins al final.
I crec que totes ara estem en un punt de actitud molt positiva, perquè crec que també el que ens faltava, formar una mica d'equip, ja que hi ha diferència d'edat, perquè hi ha jugadores molt joves i les més grans tenen 23 anys, llavors volíem buscar com aquest punt d'equivalència entre les dues edats tan diferents i crec que pas a pas ho hem anat aconseguint i ara mateix estem en superbon punt.
Les jugadores del Club Vòlei Olot baixarien en cas de perdre aquest partit contra l'Igualada, un escenari poc probable tenint en compte tot el que estarà en joc. En cas de sumar els 3 punts, les olotines hauran d'esperar fins al cap de setmana del 8 i 9 de juny per jugar un play-off definitiu per no descendir. El director esportiu del club, Marc Busquets, diu que una de les principals dificultats de la Lliga ha sigut la joventut de les jugadores.
Sí, hi ha molts de clubs que també tenen la categoria júnior, que nosaltres no tenim. Llavors, aquí hi ha jugadores que durant la temporada poden estar jugant amb el júnior o amb el júnior, que quan tenen la temporada salvada en els equips inferiors poden donar un cop de mà amb jugadors sèniors. Llavors també aquest reforç es nota. Que nosaltres, en aquest cas és el contrari, tenim la majoria de jugadores juvenils que podrien estar competint en el nostre juvenil A, per dir-ho d'una manera, que estan jugant directament amb sènior.
Per cert, el Club Vòlei Olot ha avançat que, en cas de victòria, farà la petició a la Federació Catalana de Voleibol perquè el play-off definitiu per no descendir es jugui a casa. El partit entre el Club Vòlei Olot i l'Igualada començarà a les 4 de la tarda d'aquest dissabte a la pista Jordi Mora del pavelló d'esports d'Olot.
I avui a la contraportada parlem de veneres.
Ets la platja dels meus somnis, tu la mar d'amor sentit, l'una i l'altra quan festeja.
Els pescadors de l'Escala presenten 60, un disc retrospectiu de les 6 dècades de la formació, on també s'inclouen dues habaneres noves escrites per l'olotí Joan Manuel Puigbert. El gastronòm del restaurant Les Cols explora aquesta faceta, posant lletra a festeig i a la platja de l'Almadrava, un espai molt especial per la família. Joel Tallant.
Els pescadors de l'Escala no van aparèixer originàriament per ser un grup de música, sinó que era la denominació genèrica dels cantaires escalencs, que durant les dècades dels 40 i 50 del segle passat redossaven les teranyines al port de l'Estartit i les tripulacions a la taverna de Cal Moreno. Allà s'hi trobaven Simeó Català o Joan Ferrés, entre d'altres. Ells van ser els primers integrants d'una de les formacions d'havaneres més importants del país, que els hi va mereixer la Creu de Sant Jordi. Arriben els 60 anys de vida després d'haver-hi passat desenes de persones al llarg del temps. Aquest any han publicat 60, un disc que mira enrere però també endavant, com les pròpies onades del mar. En aquest nou treball hi ha dues peces escrites pel gastrònom de les Cols, Joan Manel Puigbert. Ha posat la lletra a festeig i a la platja d'Almadrava. Però d'on surt la inspiració per fer una havanera?
Els sentiments, les relacions i la natura. Bàsicament, entre la natura i els sentiments, el que jo sento o quan el meu jo es fusiona amb la natura, en aquell moment místic i transcendent és quan afloren les lletres i les emocions. Quan el teu jo es confon en un altre jo que potser ignores.
Puigbert rebia classes de piano a l'Escola de Música d'Olot de mans d'un dels membres dels Pescadors de l'Escala, el músic Albert Prat. Ell havia escrit la música però no acabava de trobar la lletra. Aquí va ser quan Puigbert es va oferir a fer aquesta tasca.
Costa una mica, buscar temàtiques. Jo, precisament, si no faig lletres és perquè se m'ha acabat el repertori de les lletres ja. Per tant, sempre demano a companys com en Joan Manel, que aquesta sí va ser una sorpresa molt, molt grata per mi, no?, que fes aquestes lletres tan boniques. En Miquel Espigoler també me n'ha fet. Demano perquè és que em costa molt trobar la temàtica, no? Però, bueno, a la llarga vas a parar una mica allà mateix, no? Vas a descriure un paisatge idíl·lic, no?, com hem fet amb aquesta del festeig, per exemple, que parla de una història d'amor entre la sorra i l'aigua del mar.
La presentació del nou disc dels Pescadors de l'Escala ha tingut lloc aquest dimarts a les Cols. Entre les convidades, Carme Ruscalleda, que ha defensat la importància de l'havanera com a element patrimonial del país.
Home, ho casem perquè és cultura pura del país. Per tant, recuperem els clàssics, per això hi ha aquesta cuina que enamora tant, i l'havanera el mateix. Recuperem tots aquests cants de taverna i tan variats i gens ensupits. Els que diuen que és ensupida l'havanera és que no hi han anat mai, això diguem-ho, eh?
Els Pescadors de l'Escala tenen un estiu ple de concerts. Aquest cap de setmana tornaran a actuar a Olot.
Amb havaneres tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous. Més informació a partir de les 3, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
La mar del meu destí, abracem-nos a l'albada, sense jo res de sentir, res.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.